Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Quim Balaguer. El president d'Àustria ha encarregat avui la formació de nou govern a l'ultradretà Herbert Kickl, líder del Partit de la Llibertat. Aquesta formació va ser la més votada a les eleccions del setembre amb el 29% dels sufragis. És un fet sense precedents a Àustria que l'ultradreta rebi l'encàrrec de governar, però s'arriba a aquesta situació després que conservadors, socialdemòcrates i liberals no hagin aconseguit arribar a cap acord per impedir-ho. La situació es va precipitar dissabte amb la dimissió del canceller i líder dels conservadors, Karl Nehammer, i el seu relleu per Christian Stoker, obert al govern de coalició amb l'ultradreta, que marca un històric canvi d'estratègia a Àustria. Més notícies, Judy Fernández.
Màxima expectació al Canadà, on el primer ministre Justin Trudeau està previst que anunciï que plega com a líder del Partit Liberal. Això significaria que tampoc es presentaria a les eleccions previstes per a finals d'any. La pressió política contra Trudeau va créixer al desembre quan va dimitir la seva ministra de Finances. Washington, Francesc Garriga.
A Catalunya, la Pasqua Militar s'ha celebrat amb la presència d'un representant del govern de la Generalitat per primera vegada des de fa 8 anys. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assistit com a convidada a l'acte que s'ha fet a l'edifici de Capitania, a Barcelona. El tinent general de l'Exèrcit, Manuel Busquier, ha destacat en la seva intervenció la col·laboració amb els diferents cossos policials, entre els quals els Mossos d'Esquadra. A l'acte també hi havia el comissari en cap de la Policia Catalana, Miquel Esquius, el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, i el fiscal en cap, Francisco Bañeres.
Un caioco amb 70 migrants a bord ha arribat aquest migdia a l'illa del Hierro, a les Canàries. L'embarcació l'ha localitzada la Guàrdia Civil i Salvamar Adara i la Creu Roja han participat en les tasques de rescat. Aquesta és la quarta embarcació amb persones migrants que ha arribat avui a l'arxipèlag. En una altra de les embarcacions rescatades aquest matí en aigües de Lanzarote, una dona ha donat a llum quan intentava arribar a la frontera espanyola. Un helicòpter de salvament marítim l'ha pogut rescatar. Tant la mare com el nadó acabat de néixer els han traslladat a l'hospital de Lanzarote amb aparent bon estat de salut. En aquesta embarcació precària hi viatjaven 60 persones, de les quals 4 possibles menors.
Durant aquesta setmana, els Estats Units acullen la fira tecnològica més important del món. Un any més, Las Vegas és la ciutat escollida per presentar les darreres innovacions del sector, des d'una cullera elèctrica que reforça el gust dels aliments fins a una guitarra intel·ligent sense cordes. El certamen espera superar els 150.000 assistents en un espai de prop de 23.000 metres quadrats. La producció francesa Emilia Pérez ha estat la gran triomfadora d'aquesta matinada en la gala dels Globus d'Or.
El film de Jacques Audiard ha aconseguit 4 estatuetes, entre les quals la de millor film de parla no anglesa. L'actriu Carla Sofia Gascón, que no ha guanyat en la categoria de millor protagonista, ha estat l'encarregada de recollir el guardó a la millor comèdia.
The light always wins over darkness.
La llum sempre derrota la foscor. Podeu potser empresonar-nos, podeu pegar-nos, però mai ens prendreu l'ànima, la nostra existència, la nostra identitat. Vull demanar-vos que aixequeu la vostra veu i digueu: soc qui soc, no qui tu vols que sigui. Moltes gràcies.
El drama de postguerra The Brutalist s'ha imposat en l'apartat de drama amb 3 guardons, inclòs el de millor pel·lícula.
Esports, Montsemir.
El Barça se n'ha anat avui a l'Aràbia Saudita, on dimecres jugarà les semifinals de la Supercopa contra l'Atlètic Club. Han viatjat amb l'equip Dani Olmo i Pau Víctor. A la llista també hi ha Lamine Yamal, Ferran Torres i Christensen, encara sense l'alta mèdica. El club té previst presentar demà el recurs de les inscripcions davant el Consell Superior d'Esports, amb l'esperança que els concedeixin la cautelar per poder inscriure tant Olmo com Pau Víctor. Segons TV3, la Federació Espanyola de Futbol ha enviat un informe favorable al Barça, reconeixent que l'actual reglament no s'ajustaria a la situació d'Olmo i Víctor. Víctor. Aquest detall podria decantar la balança perquè el CSD concedís la cautelar al Club Blaugrana. Avui a la Copa Deportiva Minera Madrid, a partir de les 7, i al Dakar, Nani Roma es queda sense opcions de guanyar la prova per una avaria al motor. El pilot usonenc assegura que cal quedar-se en la part positiva de la situació, que és que tenien ritme per guanyar la prova. Nani Roma podrà seguir el Dakar, però amb 50 hores de penalització en motos, el pilot català Edgar Canet recupera el lideratge de la categoria Rally 2 després de ser segon a la segona etapa.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dilluns 6 de gener, i això vol dir que és el Dia de Reis. Avui, dia especial a la tarda de Catalunya Ràdio, vol dir avui que també fem la sobretaula amb carquinyolis reials. En aquest cas, Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio. Gerard López, bona tarda.
Bona tarda de nou.
I Anna Iala, bona tarda.
Què tal? Com estem?
Com estem vosaltres?
Ui. Bé.
Una mica farts, ja,
embafats,
de torronets.
Embafats.
D'obrir regals. De Reis, d'obrir regals, de felicitat.
Amb ganes de menjar verdura durant 3 setmanes, com a mínim.
18 mesos seguits amb tota la família, aquestes coses. També tenim els carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i en David Bueno, i les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López.
Laura Nunche, capisco que es stupido cercarla en te.
Gaspar, Baltasar, Melcior i Nec, que avui és el seu aniversari.
Amiga,
no ho sabíeu, eh? Ja no sé quants en fa. Jo li poso... Què, 50, no?
67.
No tinc ni idea. Apa, 64, Nec. Què dius?
Mala persona.
Feu apostes, va.
Nec.
52 sí. anys.
Veus?
67 li poso.
És com tu, Gerard.
52. Doncs mira, l'ha clavat amb la meva.
Laura no està i Nec ha saltat pel balcó després de sentir les declaracions fortíssimes d'en Gerard López. Ai, del cor, escolti'm, què m'explica vostè?
Mira, avui és un dia molt especial, no només perquè és Dia de Reis, no només perquè és l'aniversari de Reis. Sabeu per quin altre motiu?
Quin altre motiu?
6 de gener?
Què?
El Sant Prepuci.
Resulta que 6 de gener és també el Dia Mundial de l'Astrologia.
Va, què m'estàs dient?
Sí, senyors. Us ho explico.
Espera. Tu ets Sagitari o Capricorn?
Capricorn.
Capricorn, Anna Iyal.
Ascendent Sagitari, eh?
Ascendent Sagitari. Espera, que ho vull endevinar,
eh? Ho vols endevinar.
Peixos.
Gens.
No, eh?
No.
Lleó.
Sí, senyora.
Oh, és Lleó, és Lleó. Lleó. I en Gerard?
Ja ho sé.
A veure.
Ets cranc.
Sí, senyora.
Hosti, tinc té tota la pinta.
Tinc un olfacte... Ja veureu, serà... Ara potser tot prendrà sentit.
És que avui és el dia de l'astrologia. Avui sí, és el dia que et converteixes en astròloga.
No, em sembla que això em queda una
tres
mica lluny.
Tres i l'astròleg. Mira, som aquí els quatre.
Sí, us poso un context. Per què és avui el Dia Mundial de l'Astrologia? Doncs perquè l'any 1979, un astròleg anomenat Boris Christoph va proposar que aquesta disciplina, que recordem-ho, estudia com la posició i el moviment dels astres condiciona la vida de les persones i els esdeveniments terrestres, doncs que aquesta disciplina tingués un dia oficial. I per què van triar precisament el 6 de gener?
Per què? Resol això, Marta, aquest dilema.
Segons la tradició cristiana, els Reis Mags eren uns sacerdots i savis capaços d'interpretar els moviments de les estrelles. Si fem cas del que diu la Bíblia, Melcior, Gaspar i Baltasar van seguir una estrella, la famosa estrella de Betlem, per arribar al lloc on havia nascut Jesús. I precisament aquest acte de seguir l'estrella per arribar fins a Jesús es pot interpretar com un fenomen astrològic. De fet, a vegades els Reis Mags se'ls ha anomenat els astròlegs de l'antiguitat.
Això sí, és veritat, ho havia sentit alguna vegada. Sí. No ho havíeu sentit, els astròlegs de l'antiguitat?
Sí, Reis de l'Orient, això.
Sí.
En Gerard, no. A Osona no es portava això.
No, eh?
No.
Bé, doncs podrien ser dels primers, però si més no, els primers astròlegs reconeguts com a tal. I ja que avui és 6 de gener, que tots just hem estrenat l'any, he volgut esbrinar què diuen els astres que podem esperar del 2025. Per això he anat a parlar amb l'astròloga Maria Elena Teixidor.
Home.
El primer que us puc avançar la coneixeu en aquest programa.
Sí. Home, jo crec que l'Aleix Manzano va fer uns oficis amb ella.
Sí, senyor.
I va fer la carta astral de la tarda i la meva.
Doncs el que li hem demanat a la Maria Elena Teixidor, li hem tornat a donar feina, és que ens expliqui...
Perdó,
digue, Gerard.
I la va encertar?
S'estava fent-me la mateixa pregunta.
Saps què passa? Que una carta astral l'has d'interpretar. saps? I jo no la vaig saber interpretar, la tinc penjada a l'estudi.
Bona resposta.
Potser vaig amb la Maria Elena i dic, escolta, interpreta-me-la, perquè no ho cal entendre.
Jo ja li he demanat que m'ho faci per mi. Doncs això, li he demanat què és el que podem esperar d'aquest any 2025. El que us puc avançar és que serà un any molt intens, hi ha molts planetes que canvien de posició, de fet, alguns ja ho han fet, i això farà que sigui un any mogudet. Però escoltem quins són aquests canvis.
El primer de tots va succeir en el mes de novembre passat, que va ser Plutó que entrava en el signe d'Aquari. I això dona canvis, transformacions. Quan Plutó modifica la seva posició, modifiquem nosaltres, tant per dins com per fora. Després, a finals de març, abril, entrarà Neptú a dins d'Àries, i això, a més, farà com si ens obríssim a nivell de lo que és el nostre subconscient a noves formes i maneres de veure la vida. En el mes de maig tenim una altra de les posicions importants o canvis importants, que en aquest cas serà Saturn, que entrarà també en el signe d'Àries. El que farà serà que ens obrim també a noves opcions, a noves possibilitats. És com miro el passat de forma nova per deixar-lo enrere, no des de la forma crítica, sinó de la forma constructiva. I el quart i últim dels elements que canvia també durant l'any és Urà. També ens entrarà per primer cop en el signe de Besons. Quan entrem a Besons és una nova forma de comunicació. Ens hem d'obrir a noves formes d'expressió i d'alguna manera això fa que creï canvis interiors importants.
Per això, Marta, perdona, per tothom, eh?
Això és per tothom. Això és el que es mou planetàriament, quines noves energies, quines noves dinàmiques hi ha. I a més, ja l'heu sentit, és un any de molts canvis que farem que revisem el nostre passat i que canviem la manera d'actuar i de comunicar-nos. Però 2025 serà un any especialment important per tu, Elisenda.
Home, t'ho diràs.
Clar, et ve un canvi de vida...
Mira, encara no me'n faig la idea,
no,
eh?
És que, i no te'n pots fer, fins que no t'hi trobis.
Em queden ja dos mesos.
Sí.
Ostres! Dos mesos.
T'ha agafat el vertigen, no?
Se n'ha donat ara.
Dos mesos, nens.
Dos mesos. Sí.
Què dius?
Pum!
Compte enrere, eh?
Tenim aquí...
Fa impressió, eh?
Fa impressió.
Mare de Déu.
Doncs mira, jo li he demanat a la Maria Elena Teixidor que et fes una predicció personalitzada.
A veure.
Li vaig dir quan havies nascut, quina hora havies nascut.
Per això m'ho preguntaves.
Sí. Vols descobrir què diuen els astres que t'espera aquest any?
Endavant.
En el cas de l'Elisenda, des de fa, potser diríem, com un parell o tres de mesos, té un moviment personal bastant important, cosa que ha fet que prengués decisions sobre la seva vida, sobre les actituds. Hi ha com una modernització de la forma de pensar, de les actituds. És com obrir-se a nous plantejaments, cosa que potser abans li era més complicat, perquè ella, al ser un sagitari, té unes idees molt estructurades i molt tancades. I ara, en aquests moments, durant aquest any, pot obrir-se amb molta més facilitat a noves perspectives, a comprensions diferents de lo que és la vida i lo que fem en la vida. Pot haver-hi algun canvi important, i jo crec que bastant positiu, a nivell de lo que és la feina. Podríem dir com un nou tarannà de vida, lo qual això també afecta la seva forma d'expressió personal.
Home, t'ho diràs? T'ho diràs si em canvia la vida i si m'estic preparant per un canvi de vida? T'ho diràs?
També ha dit canvis de feina, no de la feina, sinó
no,
per
favor,
com enfoques la feina, canvis en la manera de veure la vida, noves interpretacions, noves lectures. Bé, ja veurem, ja ens ho diràs.
No, m'ha agradat molt aquesta predicció que ens ha fet la Maria Elena Teixidor, a més personalitzada, i crec que coincideix. I Gerard, tu què m'expliques?
Doncs jo us porto dues coses, un document sonor, però abans d'aquest document sonor, un consell a tota la població.
A veure.
Us han regalat jocs de taula?
Sí, m'encanten.
Sí. D'aquests jocs de taula, us ha tocat, per exemple, que inclogui el joc de l'oca?
No. Aquest no, perquè és un clàssic que ja el teníem a casa.
I hem jugat moltes vegades i pot arribar a ser avorridot, no? O si no avorridot, ja el tenim molt caçat.
Molt vist.
Doncs us porto la solució. Si us veieu obligats a jugar a l'oca, no us agrada jugar a l'oca perquè us avorreix, perquè heu jugat tota la vida, perquè és massa senzill, una solució per jugar-hi amb unes normes increïblement fàcils que
Endavant.
La fan increïblement interessant. Se'n diu l'oca nerviosa.
Ai, ai.
Que bé que pinta, això.
I com s'hi juga a l'oca nerviosa? Com? És molt fàcil, molt fàcil. Si el dau és dona parell,
sí,
tires endavant, com sempre, com el joc normal de tota la vida.
Parell, tires endavant.
Ah, però si et surt imparell, tires enrere.
Uf, si no acabes mai l'oca.
Etern, Gerard.
I a més a més, si toca d'oca, oca enrere, també vas enrere, etc, etc.
M'encanta.
Tros.
Dono fe que s'han fet partides d'oca nerviosa que et posen molt nerviós, com diu el nom, i que a més allarguen la partida notablement. Estàs a punt d'arribar al final de tot i amb quatre jugades, pam, 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 te'n vas a
darrere. Oca nerviosa, aposto que és un invent d'Osona, oi que sí?
És,
sí.
De fet, d'un servidor.
Veus, és de quilòmetre zero.
Però jugueu-hi, a l'oca nerviosa. No us empenedireu.
L'oca nerviosa, aquesta és la proposta d'en Gerard López. Alguna cosa més, Gerard?
Oh, i tant, us porto un so que té molta història al darrere. Escolteu.
Unes campanes d'una catedral.
Sí, senyor, són campanes.
Ens criden a missa, poder?
No, a veure, us donaré pistes sobre d'on surt això, d'acord? Deia, és una catedral, és bastant correcta, sí, senyor. És una de les catedrals més altes d'Europa. I durant un temps va ser la més alta.
Notre Dame, ara que està reconstruïda.
Sí,
que
pensava.
La de Vic.
No. És gòtica.
Val.
No es troba a Catalunya.
Ai, no és la de Vic.
No. Val. La ciutat on es troba està creuada per un riu que es correspon a la onomatopeia d'aquests sorollets.
Del Rin, a Alemanya, val.
Sí, senyora. I la ciutat inspira un bon aroma, una bona olor.
Home,
Colònia. Frankfurt. La tieta. És que no pot parar de pensar en menjar. És increïble. O sigui, s'acaba de fotre. S'acaba de fotre el tortell de Reis i està pensant en un Frankfurt.
I ha preguntat si n'hi havia més.
La mare que la va matricular, de veritat.
Jo no ho entenc, ja vas pel carrer i sents aquest olor de... Mira, fregana.
Colònia.
I hauries pogut dir Hamburg, també, no?
També, d'hamburguesa.
També, però és
Colònia. Köln.
Sí, senyor, Colònia, l'estat del Rin del nord de Westfàlia. I per què us parlo d'aquesta catedral de Colònia?
Per què ens parles d'aquesta catedral de Colònia, Gerard?
Perquè té una alçada notable, sabeu quan fa? 157 metres al campanar, dimensions gegantines.
Quan fa la Torre Eiffel?
Bona pregunta.
Ara ho miro, ara ho miro.
Sobre la qual no tinc la resposta.
Per fer-nos la comparativa, saps?
Doncs sí, mentrestant us explicaré que, tot i que és tan impressionant, està molt encaixonada entre edificis i no la pots copsar en la seva grandiositat, com li passa, per exemple, a la Sagrada Família.
312 a la Torre Eiffel, 157 al camp... Sí, però trobo que és poca la diferència.
Home...
Per ser una catedral versus una estructura que ja busca això ser elevada.
Mm-hmm. Doncs sí, senyor, una catedral que, per cert, té 600 anys d'història.
Toma.
La construcció, parlo de la construcció. 600 anys. La van enllestir el segle passat, per exemple, de fet, la van enllestir quan segurament projectaven la Torre Eiffel, o... Vull dir que déu-n'hi-do. Tot i que ha tingut períodes molt foscos. A mig fer va estar aturada anys per falta de calés i d'interès.
Carai.
I va tenir un moment molt, 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 molt crític, que va ser aquest que ara sentirem.
Segona Guerra Mundial.
Ah,
pensava que era en Frankfurt que hi era.
Sí.
No, que va, era molt més tràgic que això, perquè, com sabeu, els aliats van bombardejar tota aquesta zona de Düsseldorf, on allà hi havia molta indústria, diguem, dels alemanys.
No?
Allà ho van destrossar tot. Però sí que és veritat que els aviadors de la RAF i de tots els aliats tenien ordres de respectar la catedral. Ho van destrossar tot a Colònia i la catedral no l'havien de tocar. La van tocar. Doncs la veritat és que molt poc es va salvar la catedral.
No com aquí, que la catedral de Barcelona la gent es pensa que és gòtica i
no,
reconstruïda.
Sí, és una cosa escandalosa. Tot allò, tota aquesta part de...
Tot això s'ho van carregar,
Que baixem per Via Laietana, tot allò.
Total.
És del segle XIX, allò.
Sí, és del segle XIX.
Sí, mentida. Doncs allà, la veritat és que en el cas de Colònia sí que se la van carregar molt poquet. Els vitalls van caure, alguna bomba concreta va tocar, però dels 262 bombardejos que va patir Colònia a la Segona Guerra Mundial, la part que es va salvar més va ser la catedral. I, efectivament, gairebé, entre cometes, no la van tocar. Sí que la van tocar una miqueta, i, de fet, hi ha una manera de saber què va rebre i què no va rebre.
Quina manera?
Mireu, quan tu arribes a Colònia des de l'estació de tren, baixes de l'estació i, pam, tens la catedral allà. Diu, que guapa, està aquí mateix, no? I t'adones que és negra.
Negra.
Sí, excepte uns trossets que són blancs, que són, diguem, de pedra a pedra, no? Uh-huh. I dius, ostres, i per què?
I per què?
Per què?
Perquè com que hi ha l'estació de tren a tocar, i durant molts anys l'estació de tren era de carbó,
fumera.
Van carbonitzar-la. Però què va passar? Que va arribar la Segona Guerra Mundial, una part de la catedral es va haver de reconstruir amb trossets petits que caien, i els que han reconstruït són els blancs. O sigui, al revés del,
Sí, i em sembla molt bé tota aquesta història que ens has explicat de la catedral de Colònia, però què té a veure amb el Dia de Reis?
Doncs perquè en aquesta catedral hi ha enterrats els tres reis de l'Orient.
Què dius ara? No! Què m'estàs explicant?
Els astròlegs de l'antiguitat estan enterrats aquí.
Correcte, estan allà.
Hi ha la resta...
Que sí, això és el que diuen. Hi ha les restes dels els ossos dels reis procedents de Milà, per cert. Venien de la catedral de Milà l'any 1200, si no m'equivoco, les van portar cap allà. És un reliquiari immens, per entendre'ns, una espècie de sarcòfag triple, d'or, que el veus des de l'altar major, fa molta impressió, és el més gran del món occidental, i això data dels segles XI i XII. I què fan a Colònia aquests tres reis de l'Orient? Doncs descansar-hi eternament, fins que, a un bon dia, algú decideixi canviar-los de lloc, si s'escau.
Oh, m'encanta aquesta història.
Boníssim.
M'encanta aquesta història, gràcies, Gerard López. I, Anna Iala, escolta'm, Dia de Reis, què ens portes? Què has investigat?
Mira, us porto això.
Què és això?
La fava.
Que t'ha tocat.
Que m'ha tocat la fava.
Aleshores has pagat el tortell,
la fava
no?
Del... Mira, m'agrada que m'ho diguis perquè em vaig passar tota la infantesa cagada de por.
Ai, tocava pagar. Clar, mai
a casa meva, qui portava el tortell era ma padrina, la Teresa d'Horta, vale? I sempre jo sentia que els grans deien, ves que no toqui la fava, que et tocarà pagar jo. Bueno.
Hi ha molts nanos, que tenen fòbia, que els hi toqui.
Home, tu diràs, home. Si em toca a mi pagar-la, d'on trec els quartos?
No treu 60 euros com a infant.
Però sí que és veritat que, a còpia d'anys, vaig veure que mai ningú li pagava el tortell a la Teresa d'Horta.
No. Vas veure la realitat.
Dic, calla, que em penso que aquí m'estan aixecant la camisa, i de la mateixa manera que mai vaig veure que ningú pagués, a mi, encara que no em toqués la figureta, com que era la petita de casa, em posaven la corona. Dius, val, això és una camama.
Enxufada.
Avui m'ha tocat la fava, i com que el tortell l'havia pagat jo, doncs mira, tot queda a casa. I he pensat, què puc fer amb la fava? I llavors, de seguida, m'ha vingut una idea al cap i he pensat, calla, que això es menja, no?
Clar, l'has de plantar, amb cotó i aigua.
És bona idea.
Has
plantat una fava?
Oh, tota la vida?
És bona idea, però no és aquesta la idea que m'ha vingut al cap.
Demà dia 7 ho fem.
Vale, a veure si és una favera.
La música que hem sentit era la sintonia del programa Bona Cuina.
Home,
no sé si l'heu...
Això amb el pasteller.
Exacte.
Mi mare tenia tots els dies de Bona Cuina gravats amb VHS. Crec que encara ara són a casa.
S'han de moure aquestes cintes.
I van ser cuinats.
Sí. Ui, era el seu gurú, eh? Mm-hmm. En pasteller. Mare meva.
El gran dilema en tota aquesta sèrie de capítols que va fer era si al final, quan es veia que començava a menjar el plat...
S'ho menjava o no?
Tallaven. Sempre et quedaves amb el dubte, bueno, però l'ha provat
o no?
Se'l fot.
Tot aquell plat, aquelles galtes que cantaven com els àngels. El cas, tinc una fava, I have a pen, I have an apple, una mica. I com que resulta que sóc molt filla de la meva època, jo, de cuinar, diguem-ne, que no en sé gaire, ni tampoc en general motiva, què he fet? Doncs he trucat a la nostra amiga, l'Ada Parellada, i li he dit, Ada, que m'ha tocat la fava, què fem aquí?
Clar, què hem de fer?
Aviam, tens una fava, tens un tresor. Només n'has de replegar força més, això sí, i tenir en compte que són faves de sella. Aquestes faves són granades, estan molt més fetes i, per tant, necessiten una cocció molt més llarga. Però a la que tu dominis aquesta cocció, que s'ha d'estar bullint ben bé una hora, llavors trobaràs que tens un plat deliciós, sobretot si les fas a la catalana.
A la catalana, nena.
A la catalana, eh? Teniu paper i boli?
Vinga, va, favorem.
Doncs va, disparada, que som tot orelles. Com les hem de fer, aquestes faves a la catalana?
Doncs amb un sofregit que faci caure les llàgrimes d'una ceba confitadíssima, un tomàquet absolutament reduït, una punta de pebre vermell, un raig de vi ranci... Quan tot això sembli una melmelada, tu li poses aquestes faves... Les faves, per cert, les hem hagut de tenir en remull durant 12 hores.
12 hores, hosti.
Faves remullades sobre el sofregit, cobertes d'aigua o de brou de verdures,
brou.
I ara sí, una cocció d'una hora ben bona, a foc lent, a foc lent.
Calma.
Si veus que es queden sense aigua, torna'ls-hi a posar més aigua.
Vale.
O més caldo. Finalment fas una picada, que no hi falti.
Aviam.
Una galeta Maria o un carquinyoli. O un tros de torró, si m'apures, encara millor.
Carquinyoli.
I poses avellanes, o ametlles, un gra d'all, un raig de vi blanc, o una mica més de vi ranci, ho deixates amb el caldo de les faves i ho tornes a posar a l'olla. Sacseges, fins que veus doncs, que ha lligat i que ja té textura d'estofat,
yeah.
I només et caldrà acabar-ho amb unes fulles de menta fresca i ja m'ho sabràs dir.
Oh, escolta!
Apuntadíssim, eh? Passa que ella ho relata així com molt fàcil, sí. Després t'hi has de trobar, sí. Eh?
I... quan vegis que no sé què, dic, no, necessito que em facis un croquis per jo identificar que això està no sé com.
Mira, la meva ara. Iaia, que era riojana, sempre ens n'enfotem a casa meva amb el meu senyor, que deia, bueno, iaia, quanta sal li poso? I em deia, la que admita. Què collons, la que admita? Quanta farina hi poso? La que admita. Què vol dir la que admita? Això tu perquè ho saps fer?
Clar, és experiència.
Jo necessito grams.
Prova error.
Grams necessito.
Que si us ha tocat la fava, li busqueu companyia a la fava i feu unes faves a la catalana, perquè trobo que després el dinar de Reis...
Això encaixa molt.
Exacte. Jo no sé vosaltres, però escolta, ja veníem de la nit de Nadal, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, després l'altre dia que t'has trobat amb la gent que no has tingut temps de trobar-te en els dies festius, la nit de Cap d'Any, i a casa vostra no sé, però a casa meva el dia de Cap d'Any, el dia 1 també
es celebra.
Vull dir, jo trobo que Marta del Cor unes faves ara t'entrarien, eh?
Doncs per què no?
Però si aquesta li entra tot.
Pel ressupó.
Unes faves a la catalana.
Per què no?
Després del tortellet, ressupó. Va, seguim amb el dia de Reis. Tots podríem fer una miqueta de classe de jazz, eh? Avui és un dels dies més especials de l'any, és un dia que ens transporta a la infantesa, aquell moment en què ens despertàvem emocionats, no?, i amb els ulls encara plens de lleganyes, corríem a descobrir què ens havien deixat ses majestats d'Orient. Quan tocava obrir els regals, n'hi havia que no podien contenir la impaciència i esgarrapaven el paper d'embolicar gairebé en fúria per veure què els havien portat els Reis. I n'hi havia d'altres que, per desesperació de la resta, això passa a la meva família, desenganxen la cinta adhesiva amb tanta delicadesa que aconsegueixen deixar el paper de regal gairebé intacte i te'l donen. Diuen, mira, el pots guardar. Pots guardar. Marta del Cor, tu fas finta de ser d'aquestes segones, sí, excepte si hi ha menjar i l'olores, no?
Clar, no, llavors deixo els regals de banda i vaig a menjar. No, jo diria més, jo sóc capaç, o sigui, de plegar el paper d'embolicar abans i tot d'obrir el regal.
Mora
però el guardeu, perdoneu, aquest paper?
Sí.
Perquè
sí.
Ma mare era especialista de tenir una bossa
la meva
amb
iaia.
Tots els papers de regal per reaprofitar.
Però després els has de reaprofitar, que hi ha gent que els guarda i els deixa
no,
allà.
No, per tots els aniversaris de l'any.
Clar.
Que els guardes.
Però aquesta delicadesa a l'hora de desembolicar regals em servirà ara per desembolicar uns records molt especials.
Endavant. Tornen a tenir 7 anys,
ai,
amb aquesta música.
Els nostres estudiants en pràctiques, el Miguel Sabater i el Quim Pagès, han parlat amb els directors i presentadors dels programes d'aquesta casa per saber quins records tenen ells del Matí de Reis. Començarem amb Ricard Ostrell, director del Matí de Catalunya Ràdio. Amb aquesta sintonia alguns pensaran que són les 7 del matí, però no, és la tarda del Dia de Reis.
El Ricard Ostrell, amb tant de ritme, jo crec que una bateria o alguna cosa així.
Ritme. El Ricard va estar jugant amb les joguines que els Reis han dut als seus fills, però voleu saber a què jugava Ricard Ostrell durant les festes de Nadal quan era petit?
Per favor.
Sí. Va, sentim-lo.
Mira, jo jugava molt a Playmobil, per exemple.
Mira, li pega.
Recordo molt que el meu pare tenia un esclèctric molt antic de quan ell era petit, que a vegades el muntàvem, sobretot per Nadal, era bastant... de muntar. No és que fos molt fan, però són moments que recordo així com emocionants.
Sabeu, per cert, de quin any és l'esquelèctric?
No.
Els 60 i escaig?
Sí, una cosa... 56.
Sí, quasi.
Té gairebé 70 anys. És una joguina que segueix triomfant.
A més, ho peta, eh? Em sembla que l'estat espanyol és líder en vendes la marca esquelèctric, eh?
I jugàveu vosaltres?
Sí.
Oh, i tant.
Jo, poquet, a casa d'alguns cosins, amics, no, a casa meva no hi era l'esquelèctric. Però allà vaig aprendre, per exemple, el concepte peraltar.
Mira, anava a dir el mateix. Els peraltes, que no sé com es diu en català. És peralt? No ho sé, ara.
No
eren com unes peces, si m'equivoco, vermelles, si mal no recordo, que servien per elevar la pista.
Exacte.
Hi havien de, jo les recordo, verdes.
També.
Eren uns triangles de color verd que tenien diferents punts
verdes,
on podies pujar-les més o més. Més
jo
o menys.
Recordo marcar les pistes per sota, perquè un dels meus millors amics tenia molta pista també d'escalèstric i marcaven per sota E o la E d'Elisenda o la O d'Oriol per saber quins
per saber
trossos de pista era de cadascú.
Sí. Doncs jo he de dir que tinc un trauma amb l'escalèstric, que serà amb tres germans.
Ai...
Un any ens van portar als Reis un escalèctric, però clar, un escalèctric, quants cotxes i quants carrils té?
Dos.
Tres germans?
Ai, tu ets l'àrbitre.
Dos carrils. Llavors,
problemes.
Ens hem començat a barallar per qui començava a jugar, tant
normal.
Com això. I els meus tiets van decidir que els Reis no ens havien dut aquell regal perquè ens enfadéssim, i abans que comencéssim a jugar, es van emportar l'escalèctric.
No.
I no en vam saber res durant
30 anys.
Tenim el telèfon, us ho prometo. Tenim el telèfon als teus tiets.
Mesos,
però els teus tiets són el Grinch.
Fa 6 mesos, aquest esquelèstric va aparèixer. Un esquelèstric nou,
no m'ho crec,
que no s'havia fet servir mai. Oh. La nostra emoció dels tres germans, ara ja adults, sent capaços d'organitzar-nos.
Discutir un altre cop.
No, ara ja no. Vam obrir, vam quedar un dia, per no fer res, per jugar a l'esquelèstric.
Sí.
Què va passar?
No, vau discutir.
Es desintegrava.
Clar, és que fill meu.
Què vol dir que es desintegrava?
Eren peces de feia 30 anys i es van començar a trencar les peces. Un trauma que tinc amb l'esquelèstric.
Una pregunta que t'he de fer. Quins cotxes eren? Te'n recordes?
Home, el 600, perquè, clar, fa 30 anys.
Ara m'has agafat fora de joc.
Un Talbot d'aquest.
El Talbot?
Dic jo, no?
No sé,
l'època.
Bé, en fi, el nostre protagonista, tornem a ell, Ricard Ostrell. Ell, a diferència meva, ara ho veureu, no té cap trauma amb els regals de Reis.
És que a mi m'han agradat massa les sorpreses, ni les joguines. Les joguines sí, però vull dir, que em portessin moltes coses no m'agradava massa. Però sempre, sí, no tinc cap trauma d'això, diguéssim.
No en té, ja l'heu sentit. No té cap espina clavada amb els regals de Nadal. I fixeu-vos si tenen vista els Reis, que un Ricard Ostrell de 12 anys ja li van saber veure el potencial i li van portar un regal que marcaria els seus inicis en el món radiofònic.
Una època de la meva vida sí que me'n recordo que m'han regalat una taula de so, que vaig començar a fer ràdio i regalava els cassets del meu pare, que li fotia els cassets en l'aire. Vull dir que l'electrònica, potser a partir dels 12 anys, va començar a arribar, sí.
Va, continuem.
Jo ara recordo que em van regalar, em van portar els Reis, un, no sé si recordareu, el Play School,
sí,
que tenia un micròfon.
Sí.
Anava tot el dia que escampa el micròfon. Jo era bastant lloro, doncs imagina't un micròfon, d'aquí va ser la idea de posar-ho a la carta als Reis.
Era el Play School del Fisher-Price?
El Fisher-Price, gràcies.
I que anaves entrevistant la gent, també.
Sí, parlava, sí. Ninus, tot.
Va, que seguim desembolicant records. I ara és el torn de l'equip del que no surti d'aquí.
Quina por.
Serem sabent a què jugava Juliana Canet quan era petita. Estigueu atents, perquè descobrireu que la Juliana, amb només 5-6 anys, ja apuntava maneres.
Jo, de petita, era molt de juganines. Era molt de pares i mares, era molt de tenir l'últim Baby Born, era una marca que m'encantava, de nines, i, de fet, vaig arribar a trucar a la delegació espanyola de Baby Born.
Parem màquines.
Què?
O sigui, Juliana Canet, amb 5 anys...
Indignada.
Va trucar a la gent de Baby Born. Per situar-nos un moment, recordem com eren aquestes nines l'any 2005, quan Juliana Canet tenia 6 anys.
Sí. Mi nuevo Baby Born es como un bebé de verdad. Bebe su biberón, llora con lágrimas de verdad y hace pipí en sus pañales. Baby Born también come y se sienta en su orinal. Está contento, porque ahora el nuevo Baby Born puede bañarse. Diviértete bañándote con tu Baby Born.
Baby Born. De Zaf Creación.
Però per què va trucar?
Clar, a veure, el nino ja ho sentit, plorava, feia pipí, el podies banyar. Aleshores, què fallava? Què havia de reclamar-los la Juliana als creadors d'aquesta nina que ho feia tot? Per què els va trucar? Resolem el misteri.
Per reclamar que no hi havia bebès amb pitu, que em semblava una mica raro, perquè jo volia, diguéssim, nenes amb... Bueno, vull dir, no? Bebès amb vulva, bebès amb... Jo volia diversitat i només hi havia vulves allà. I van fer un nen amb pitu.
Oh, gràcies a la Juliana Canet. Per tant, que sapigueu que si avui en dia tenim Baby Borns amb pitu, cosa que jo us he de dir que no he pogut contrastar, tot sigui dit.
Però, perdona,
no
un moment, això és una influencer i no els que
no,
es fan dir.
Ara. Amb només 5 anys, Juliana Canet, ja us he dit, ja apuntava maneres.
Influencer de penis, és a dir, va aconseguir que no només hi hagués vulves.
Diversitat,
no?
Sí. O sigui que tot això li devem a Juliana Canet.
Aquesta trucada va valer la penis.
Apa, l'altre. Un dia de Reis, eh?
Va, i com va de frustracions infantils nadalenques, la Juliana? Es van portar bé els Reis amb ella?
A mi els Reis es van portar bastant bé, també perquè jo era bastant realista, crec, i demanava coses molt assequibles. El meu germà cada any demanava un cavall, i això es complicava més. El cavall no va arribar mai. No sé què va passar, es va perdre. Es va perdre pel camí.
O sigui, home, clar, t'ho diràs, clar, que em van portar un cavall.
Va ser una mica realista el va demanar joguines. De moment tenim dues persones, Juliana Canet i Ricard Ostrell, a l'equip dels qui no tenen comptes pendents amb els Reis. Però com viu la Juliana avui en dia al matí de Reis? Encara manté la il·lusió i la brillantor als ulls pròpia dels infants? O ha caigut a quatre potes a l'escepticisme nadalenc que defineix tants adults?
Jo el matí de Reis el recordo amb la mateixa màgia que el visc ara. Per mi és un dels millors dies de l'any, no puc dormir aquella nit. O sigui, sempre m'ha fet una il·lusió horrible, em sembla un dia preciós.
Estic molt d'acord amb la Juliana.
Sí, era d'esperar, a part, la Juliana viu el matí de Reis amb la mateixa màgia de quan era petita. Gairebé, us diré, amb la mateixa il·lusió amb què es llevava el dia de Reis un altre dels membres de l'equip del que no surti d'aquí, en Roger Carandell.
Home, recordo despertar-me molt nerviós i anar ràpid cap al menjador, i més enllà dels regals, el que m'impactava molt era veure que els Reis havien deixat la porta de la terrassa una mica oberta i s'havien menjat la coca que els havien deixat i s'havien begut la copa de cava.
Sí.
Clar.
A casa meva també passava.
Què? Quines senyals us deixaven a vosaltres,
no,
els Reis?
No, a casa meva, a la nit abans deixàvem copetes de moscatell pels Reis, però també pels camells. Ah, és a dir, n'hi havia
unes quantes. No deixàveu aigua pels camells?
No, sí, a casa
meva sí,
ens feien deixar també moscatell i l'endemà, escolta, no hi havia res de res, eh?
Sort que a casa teva li posaven aigua.
Però això de l'aigua sí que ho recordo, lo de l'aigua, sí.
Va, torna'm a Roger Carandell.
I deixaven l'aigua trepitjada a casa meva.
A mi em deixaven els Reis una marca d'un petó a la galta.
Ai, però hi posaven pintallavis, no?
Sí, 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 eren molt presumits en aquella època, si més no. Va, torna'm, com deia Roger Carandell, el Matí de Reis era un dels seus dies preferits de l'any, però ell sí que té una espina clavada per un regal que no li van portar mai.
Home, jo vaig estar durant molts anys que volia una consola. Jo diria que per l'època devia ser la Super Nintendo. I mai acabava d'arribar. Sembla que els Reis i el tió creien que no hi havia de jugar.
I mira que estupendo que és ell ara, sense tanta tecnologia,
sort,
Roger.
Sort que no li van dur.
Que jugaves amb un cordill i una caixa.
Vols descobrir a què jugava Roger Carandell?
Per favor.
Va, sentim-lo.
M'agradava molt jugar al Quién es Quién.
Oh,
d'anar tombant i encertant el personatge. I llavors tenia un volant de cotxe, hi havia com una pantalleta i tenia forma de capó de cotxe. I llavors tu anaves conduint un cotxet. I era una barreja entre analògic i digital.
Perquè hi havia, a veure si ho explico bé, el que diu ell, hi havia una pantalleta, però davant tenies com un circuit, si és el mateix que jo recordo, com un circuit amb unes muntanyes, llavors tu conduïes el cotxe i anava el cotxe com en relleu, per davant era una mescla entre analògic i digital.
És el més semblant a una consola que va tenir Roger Carandell.
Però tu estaves quiet, o et movies?
Tu estaves quiet, no? Home, et podies moure, però en principi era quiet.
Sí, a veure, fent recapitulació, tenim la Juliana jugant amb els Baby Borns, el Roger amb el Quién es Quién i amb la versió això, més analògica possible d'una consola, però... I la Marta Montaner, a què jugava ella quan era petita?
Recordo moltíssim que un dia de Reis, jo diria que tenia 4 anys o 5, els Reis em van portar una caixa de maquillatge de les Spice Girls.
Oh.
Jo era una fan de les Spice Girls, i quan vaig veure que hi havia la cara de la Emma, de totes l'esportista i tot, amb aquelles gometes, amb aquell maquillatge, que era de mentida perquè jo era una nena petita, però tot allò, per posar-te guapa, vaig pensar, hosti, clar, tot això em va llit un punt malament, no?
Una mica, sí.
Però jo recordo que aquell regal va ser, hosti, m'he portat superbé, perquè m'hagin portat això.
És que jo recordo que els Reis em van portar el bus de la Nancy. Era un bust, que només veies com des de...
Ah, el bust. Jo m'he entès el bust. Jo també.
No, el bust.
Vale, vale. Ah,
jo la també havia entès el bust.
El bust. I la podies maquillar, però a mi em semblava molt més divertit maquillar el meu germà.
Però era més gran que una Nancy, no?
Sí, era molt gran. Era
com... gairebé tamany natural.
Sí, gairebé tamany natural.
Sí.
El meu germà també. I llavors el meu germà, com que 7 anys més petit, i li agradava molt que li toquessin la cara, no sé què, jo maquillava el meu germà. Ulls blaus, i clar, em quedaven uns maquillatges fantàstics.
Estupenda.
I els meus pares, però ja li has tornat a fer el nen? I jo, sí, mira que bé li queda aquesta purpurina. I el meu germà tot content, volem dir, oh, que guapo estic.
Els teus pares tenien una preocupació que tampoc han envellit bé,
Cert.
Bé, la Marta ja ho ha sentit, que es portava superbé, per això li portaven el que ella demanava, però sembla que ni així va aconseguir que li portessin una joguina que ella va demanar moltes vegades.
Vaig insistir molt al tio que em portés un Tamagotchi,
però
el Tamagotchi no arribava mai.
Tampoc.
I jo crec que era perquè els Reis i el tio ja sabien que això de les pantalles i tenia coses problemàtiques amb la canalla.
Tamagotchi.
Sí.
Jo no el vaig arribar a tenir mai,
el
Tamagotchi.
Jo el volia, però els meus pares m'han dit que això no era bo per mi.
A mi és que ni se'm va acudir, crec. No em cridava. I vosaltres ja no us va enganxar.
No ens va enganxar.
Tamagotchi ja anava a la uni, ja.
Bé, malgrat que no li portaven mai el Tamagotchi a la Marta Montaner, al Matí de Reis matinava més que qualsevol altre dia de l'any.
Jo recordo que ens llevàvem amb la meva germana com cap a les 5 del matí i a les 6 del matí i anàvem al llit dels meus pares i dèiem, va, ja podem. I ma mare, que estava rebentada, deia, no, per favor, esperem fins les 9. Vinga, mínima hora a les 9. A partir d'aquí ja
podeu començar a aixecar.
5 del matí, és dur això, eh? Ara quan ets pare, tu tenen els nens a despertar aquella hora, però bé, tots hem sigut nens.
Va,
aquests són el record de l'equip del que no surti d'aquí i ara és torn de desembolicar els regals de la pubilla de cuixa forta i directora de Les Dones i els Dies, Montse Virgili. Deixo que val la pena que us agafeu fort, perquè també li hem preguntat quina era la seva joguina preferida. De la Montse Virgili esperàvem una resposta poc convencional, és cert, però us he de dir que ha superat expectatives.
Doncs no us ho creureu, però la meva joguina preferida de petita era Pipo, el nen que fuma, el que esteu sentint. Ho venien en una petita botiga de Tarragona, on venien souvenirs i coses curioses, i allò em tenia el cor robat. Jo era molt petita, però un nino que fumés em semblava la bomba.
Però com que un nino que fuma?
A veure. Tampoc el coneixíeu, oi?
No. Gens de res.
Vale. Per això li hem demanat a la Montse, sisplau, Montse, això de Pipo, el nen que fuma, de què va? Ens pots aclarir, ens pots donar més detalls d'aquest inquietant nino?
El nino era molt curiós perquè anava amb un lederhose, rotllo vianès, aquí amb uns tirants, uns bombatxos, de color vermell, amb una samarreta verda, colors primaris, i una gorra així com de ciclista aixecada, que era deliciosa.
Sí, és increïble.
I llavors tu li posaves els cigarrets a la boca de paper... No. I sí, sí, els anava bufant i feia...
No m'ho puc creure.
Els anava consumint. I, clar, allò era meravellós. Era molt millor que els cigarros aquells del tió de xocolata.
És molt edificant, eh? Trobo com a regal per la canalla.
És que ho estic buscant, em sembla una joguina una mica antiga, sí, per l'edat que té la Montse.
Sí.
Diu Pipo, niño fumando.
És horrorós.
I els accessoris és com una paperina, fixeu-vos, i com uns tabacs de liar, com uns cigarros de liar, que fan una miqueta de desconfiança per regalar-li una criatura.
Clar. No, és clar, és que pensem que és per nens, aquest és el tema.
Això a Tarragona, no?
Sí.
A Tarragona hi havia hagut una fàbrica de tabac, no hi havia hagut, a Tarragona, si no m'equivoco.
Serà d'això.
Sí? Mm-hmm.
Mira, no potser era la manera de treure...
Pipo, el niño que fuma, mare de Déu.
Les cigarretes que tenien allà acumulades. Ara ens posaríem les mans al cap.
El Pipo és família directa d'aquells reis que et surten del tortell, que són tots una mica que desgraven.
Sí.
No sé si m'explico.
Ai, va.
Sí, el Pipo, a mi el Pipo ho relacionava amb l'Ausònia.
És que hi havia no, còpies barates.
L'hipopòtam de l'Ausònia.
El Pipo, és veritat.
Pipo, tiene razón.
I li van portar mai o no, el Pipo que fuma?
No, sí,
ah,
clar.
Val.
Ara nosaltres ens posem les mans al cap, no sé, imaginant-nos un nen petit jugant amb un nino que fuma, però fa uns anys tampoc era habitual que una nena, per exemple, li regalessin un escalèxtrix o jocs d'indis i vaquers. Això, clar, eren coses de nens. La Montse Virgili recorda aquesta frase molt bé.
Com a totes les nenes, ens regalaven sempre nines, però les nines no m'agradaven per a res, i a mi el que m'agradava molt eren els escalèctrics, els forts de Comanci, la granja dels clics, coses que representava que eren de nois, però allò jo gaudia. I això els hi arribava als meus cosins i jo els hi robava.
Ara bé, tots tenim un passat.
Ai.
Tots som fruit de les nostres contradiccions i ni Montse Virgili se n'escapa.
Ai, ai.
Voleu saber quina joguina va demanar i no li van portar mai?
No, a veure.
Sí, 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 és el que esteu imaginant.
Doncs mira, feminista, Déu m'ha castigat, perquè jo el que sempre havia volgut era una Barbie i no la van portar mai, i ara penso que ho veig que ho feien els Reis, que no me la van portar.
És que els Reis en saben.
Una Barbie, qui vol una Barbie?
Que si li haguéssim portat la Barbie, potser ara no sentiríem les dones i els dies.
Clar, clar, tot és que ho girarem tot, els Reis Mags.
Meravellosos i savis els Reis Mags. Ara hem repassat uns quants editors de la casa. De seguida ens hi posarem amb la resta d'editors, eh? A veure què ha demanat l'Òscar, a veure què ha demanat... Em sembla que tenim en Francesc Garriga...
En Roger Escapa.
A veure què ha demanat els Reis...
Tot costa.
Ui, què els hem demanat?
Ai,
pilotes, no?
Sí.
Anna Ayala, Gerard López, Marta del Cor. No marxeu, perquè de seguida seguim amb més coses.
Sí. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
It's showtime, folks.
Aquest dilluns a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical.
Va ser la Rosie, de Mamma Mia.
Els metges s'equivoquen.
La Pam, de Full Monty, i la Laura, del Temps de Planck.
No vull mentides, li vas dir al metge.
Estic promesa.
És tot una experta en Sondheim. Ha interpretat i traduït Company i també ha adaptat, entre d'altres, Sweeney Todd, a Little Nell Music i Feliz. Ha treballat amb Degoll de Goma, amb Ricard Reguant, amb Mario Gas, amb Càlix Tapieto, amb Sergio Badrell.
Aquest dilluns, dia de Reis, a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Missió Super 3 en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I nosaltres seguim a la sobretaula especial Reis 6 de gener, que us estem fent companyia. Encara ens queda una hora i escaig, eh? Seguim aquí a la sobretaula amb la Marta del Cor, amb en Gerard López i amb l'Anna Ayala. Gràcies per fer-me quasi no marxar, eh? No deixar-me sola.
Anem digerint el tortell.
De seguida marxeu cap a casa un altre cop a fer el ressupor, no?
Jo faré faves a la catalana.
Faves a la catalana, és veritat que ho hem dit ara amb la... amb la
jo un
Frankfurt. Sí, jo me'n vaig a jugar a l'oca nerviosa, jo.
Mireu, en un dia tan assenyalat, donem la benvinguda, sumem aquesta sobretaula una persona màgica. Ell és Aleix Manzano, bona tarda.
Bona tarda.
És l'antigrinx, eh?
Home, perdona, mira que nadalenc vinc, carinyo.
Home, clar,
per un dia tan important com avui.
T'ha tocat la fava avui?
Mira, encara no he pres el tortell.
Ara tornes a fer el tortell a casa.
Jo faig tres tortells quasi al dia, una al matí, una a la tarda i una a la nit.
I quin no has pres, fill meu, el de la nit?
El de la nit. Els primers sempre em poso la corona, perquè jo sóc el rei de la casa.
Perquè ets el petitet de casa com a Iala, no?
Home, carinyo, sóc com aquell nen de Polar Express. Saps aquell nen del mono? Que sempre té esperança amb el Nadal.
Et regalarem un picarol.
Ai, que bono.
Va, què m'expliques avui?
Doncs vinga, bones, Catalunya. Estic molt content perquè aquesta setmana m'he reunit personalment amb una persona importantíssima per totes i tots. Sou conscients de qui és o no?
Melcio.
Del Patxa Reial Gregori.
Home, el Patxa Reial Gregori és una institució a Catalunya.
Home, que és el seu any número 32.
32?
Això és moltíssim.
Mare de Déu. Un patxa que fa 32 anys que exerceix, eh?
Això és molt, eh?
Quan es jubilen els patxes?
No es jubilen mai. Són màgics, Elisenda. Pensa, poden allargar la vida.
Tenen un pla de pensions màgic, també, no?
També hi ha el Patxa Reial, però aquest és un altre.
Gerard, com va. Vinga, he volgut parlar amb ell dies abans de la gran nit de Reis per conèixer una mica més a fons, no?, com funciona el seu ofici. La nit més màgica de l'any, on tot és possible, gràcies a la feina de Ses Majestats dels Reis d'Orient. I clar, vam coincidir al Teatre de Sant Andreu a Barcelona, un lloc així retirat,
Sant Andreu,
un lloc...
Arenal.
Sant Andreu, Sant Andreu, exacte, el Teatre Sat,
preciós, aquell
de Barcelona, que ens encanta, per conversar una mica sobre la seva tasca i funció, que, atenció, és aquesta.
Hi ha diverses, també, estatus de patges reials. En aquest cas, jo...
Tu ets el més top, tu ets el més top.
La meva feina està amb la coordinació, sobretot a la Mediterrània, de la recollida de les cartes, de com es empaqueten les joguines, de com en quins paquets s'ordenen. Evidentment, anar tenint informats amb el senyor Gaspar i Baltasarda per on van els tiros, i bàsicament, doncs, és tot això.
Home, tenen una gran feina, tot sigui dit, l'organització de les cartes i els regals.
I com ho fan? Ho fan amb un Excel? Tenen un programa, un CRM, que se'n diu...
No, ells diuen que no hi ha problema. El Patxa Gregori em va comentar que no hi ha problema, que ells el que fan és recollir també les cartes físiques, com també a través de correu electrònic, a través de WhatsApp. Hi ha molta gent, depenent del poble, depenent de la ciutat, que poden contactar amb el senyor Reis de moltes maneres.
Serà molt màgic, però és una feinada.
Home, nena!
Sí, però també et diré que tota la feina es concentra en una època de l'any.
No, jo, ara!
Com que no?
Marta, carinyo, que vas de llesta, perquè jo vaig anar de llesta amb el pobre Patxa i li vaig dir, home, carinyo, que treballes només un dia a l'any. I no, que es va enfadar i tot, mira.
Bé, aquesta, evidentment, és una mentida, com una, allò que ara en diríeu, doncs una...
Fake news!
I nosaltres treballem, evidentment, i clarament, i molt ràpidament, una nit a l'any, però la nostra feina de recollir tota la informació dels regals que podem anar fent, de com, de què hem fet l'any passat, de com ho farem l'any següent, aquesta és una feina importantíssima, perquè jo no conec cap altre fet, cap esdeveniment, que en una nit siguin capaços de fer tanta feina. I això es fa, evidentment, no per casualitat, sinó perquè està molt, molt entrenada i molt prevista.
Home, Marta, és que els Reis no fan cas només a les cartes, eh? Ells observen i diuen, aquesta criatura... Li
ara mateix t'estan veient aquest comentari que has fet.
El mes de juny, juliol, agost, estan de vacances com tothom.
Tu t'has rejant dels Reis. Tens un fill, oi? Doncs a veure qui rebrà les conseqüències. Tu vés parlant.
A mi em vigilaven tot l'any, eh? Hi havia uns foradets a la paret del menjador, que era per allà que em vigilaven.
Home, ja veuràs tu l'any que ve. Els Reis són bons i porten raons a tots els nens.
Doncs que sàpigues que el Patxa Gregori m'ha dit, en exclusiva, per la tarda de Catalunya Ràdio, atenció, que aquest any hi haurà més carbó pels adults que pels nens.
Home,
això m'ho crec. Yeah.
A veure, això m'ho crec.
Oh, crec que tu ets una d'elles.
Oh, quina sorpresa. És que clar... Tenint a Putin entre les files dels adults, home, fill doncs, meu, carinyo, aquí li han de portar més carbó.
És que, per cert, hi ha tres reis. A mi els tres em flipen. Bueno, hi ha el meu favorit, realment, que és el Baltasar. No!
Ah,
a casa només entra el Baltasar.
Podem aclarir qui és qui?
Home,
Melcior, Cano, el blanc.
Melcior, el blanc.
Gaspar,
el ros.
El ros. I Baltasar...
Què vol dir el blanc i el ros?
La barba.
La barba blanca. I l'altre, ros, i l'altre és el que va rebre negre.
Para la cinta.
Què vol dir que preguntis...
Aquesta noia celebra el rei, jo, com el tema.
Què vol dir que preguntis què és el blanc i el ros?
Però
no, però tirava més a pel roig, no? Mira, és el que no és ni el blanc ni el negre.
Val, ok, d'acord. Porteu-li carbó,
no,
per favor, aquesta senyora.
Jo soc Tim Baltasar.
L'any que ve, carbó.
Quin és el vostre rei favorit, per cert?
Baltasar.
Oh, el meu també, Elisenda.
Gaspar.
Bueno, que no, ni el coneixes, però sí.
I el vostre teniu pinta de Melcior.
Sí. I tu, Gerard?
Jo,
Melcior.
No sé. Melcior, va.
Veus? Vinga, va. Doncs jo li vaig preguntar al Patxa Gregori si té algun favorit. Els seus caps, no? Els seus tres caps, quin és el seu favorit? I em va dir això.
Jo particularment el tinc, però no estaria bé que ho digués, eh? Però sí que és veritat que hi ha un rei... Doncs,
favorit.
Un rei que acostuma a tenir històricament més sol·licituds que els altres. És fàcil d'imaginar.
I entre ells hi ha rivalitats.
No, en aquest sentit, no. A veure, tots tres, si algun do tenen, és la seva generositat, i entre ells són absolutament saben que la seva força està en els tres junts.
Clar, què t'ha de dir, clar, si són els jefes?
Això és important. I ells tres són els que reben aquestes cartes que comentàvem. I jo li vaig arribar a preguntar, home, quantes podeu arribar a recollir en una temporada nadalenca? Clar. Mireu, escolteu.
Uf.
Has calculat?
En quin territori? Ja,
per exemple, aquí a Catalunya.
Com que evidentment fem aquest recompte, com vam fer l'any passat, doncs estàvem aproximadament en 1.200.000. Sí.
Podeu amb tantes cartes?
Esclar, el que passa és que... perquè és la màgia, és així. A partir d'aquí nosaltres fem, ens entenem amb ses majestats, els hi fem saber el que es demana, i a partir d'aquí és quan comença la màgia, que ni nosaltres sabem com és possible, nosaltres sabem el que hem de fer, però no sabem ni com ho fem. És un misteri, però aquella nit tot passa el que ha de passar.
Home, per la màgia, carinyo, tantes cartes.
1.200.000 cartes.
Home, i després les de WhatsApp, el correu electrònic, els dibuixos, hi ha moltíssimes coses que, per cert, no hi ha problema, nens i nenes de Catalunya, els dibuixos també els poden identificar.
Els
poden processar i poden llegir més enllà del que és un dibuix senzill, no?, que puguem dir. Doncs vinga, jo vaig voler parlar amb el Patxa Gregori, però sobretot volia convertir-me en Patxa. Volia ser el Patxa Manzano. Perdona, perquè te'n rius.
Perdó.
Home, jo volia ser el Patxa Manzano. No he decidit dir-me Patxa Manzano.
Com et
he volgut batejar-me d'una altra manera.
A veure, a veure.
Soc l'Elis Manzano, soc molt original, carinyo. Atenció, mireu que mono. És el meu somni ser un Patxa, i a més, mira, ja tinc el nom, Patxa Gregori. Em diré Patxa Chiela. Vols saber per què?
No, sí, vull saber per què. Vull dir que no m'imagino per què dius Patxa Chiela.
Jo com em dic?
Aleix.
Al revés, què és?
Uf.
Chiela.
Patxa Chiela.
És difícil de pronunciar,
Però és igual, tant se val un cop ho has dit 10 o 12 vegades i ja t'hi pots acostumar.
M'encanta Chiela. Et una cosa, m'encanta el nom de Chiela i m'encanta l'accent del Patxa Gregori, que és del Rossellonès.
Bueno, no sabria dir ben bé.
L'he notat.
És de tot el joc.
És de l'Orient, realment. És de l'Orient, clar.
M'encanta l'accent.
Perquè, a més, entenc que entenen tots els idiomes. Això és un dels requeriments importants, que jo crec que per això... No podria ser bon Patxa, perquè s'ha de saber tots els idiomes. Tots
parles què? Català,
home,
castellà...
Doncs, català, castellà, una mica de francès...
I la broma del cunyat per telèfon.
I una mica d'italià, no? Pepperoni, no? Com diu
el... Suposo que a Euskadi el Patxa Reial es deu dir Patxaran.
És que... mare, que el va matricular.
Pot
ésser, m'encanta.
Havent-hi el Gerard López aquí, no sé com goses fer el més mínim joc de paraules.
No fa més jocs de paraules.
No, m'encanta. S'ho ha apuntat, que mono. Doncs mireu, hi ha tres qualitats o virtuts que cal tenir en compte per ser un bon Patxa Reial. Voleu saber quines són?
Sí.
Doncs la primera, atenció, és aquesta.
Ets una persona autosuficient?
I tant, en el programa sobretot.
Bé, això és important, perquè ens trobem en moments, en situacions que s'han de decidir, la que deia, tots fem la feina sols en aquest moment. Per tant, ser capaç de resoldre-ho tot en un moment donat.
M'agrada molt treballar en equip, que també crec que és un factor important.
Ho diu tothom.
Imprescindible, però en el moment, tots coordinats, però cadascú sol.
Clar que clar, sí, bé.
S'ha de saber treballar en equip.
Has de ser autònom i quan toca, allò, posar el joc sobre la taula, repartir joc entre els teus companys.
Bàsicament el que és l'equip de la tarda, carinyo.
Correcte,
que
correcte.
Són els millors, home. I vingueu, la segona, aquesta potser no la porto també.
Una altra cosa important és la rapidesa. Clar.
Ui, aquí fèiem una mica de rapidesa.
Sí?
Perquè una mica lent.
És una mica lent, vull dir que s'ha d'arribar ben bé al, clar, a l'hora, quan et toca, pim, 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 vas enganxant un lloc darrere l'altre, que s'ha d'anar de pressa sense parar, en general. En general.
Es poden cometre errors o què passa?
Millor que no. Clar que es pot encometre, però millor que no, perquè imagina't que llavors endarrereix. Has de ser ràpid, Aleix. Si no, llavors entrena una mica per poder ser patge. Vull dir que, clar, no tothom té les condicions així de natural, però s'aprenen, eh?
Que hi ha una escola, eh? Hi ha un màster que es pot fer reial per ser patge.
Ah, sí?
Sí, dura un any i tens un títol.
M'agrada això.
Sí, sí, sí.
I t'has plantejat matricular-t'hi o no?
Doncs potser de cara, mira, com a nou propòsit d'aquest nou any, 2025, podria fer-ho.
Mira, podria ser. Ara m'estàs demanant que et pagui la matrícula?
Home, t'estava mirant, t'estava fent ullets una mica per veure si, no sé, la tarda pot fer alguna col·laboració.
Una abraçada, pot fer la tarda.
I vinga, la tercera, però no menys important, aquesta.
Ser discret, perquè els patges han de ser discrets, han de passar desapercebuts, exceptuant la nit de Reis pròpiament dita. Doncs que no sàpiguen qui ets i que no sàpiguen que ets un enviat de ses majestats, doncs és una bona qualitat, també.
Jo crec que a mi se m'escaparia dir que sóc patge.
Ah, ostres, doncs això sí que no, eh?
Home, a mi se m'escaparia. Tu diries, Bucarota, la Marta, tothom.
No, és que aquí has palmat. Sí, a veure, Aleix Manzano discret.
No. I entrar a les cases discretament, si jo em posaria a tocar la decoració.
Té moltes altres virtuts, però no, per favor, però si tindríem un patge que faria oli! Sí. Despertaries els nens.
Amores!
Amores!
Els nens cridant, no t'imagines la situació? Vinga, l'outfit, que això m'interessa molt, és molt important, però sempre cal portar una bossa com un bon patge, que al final és com la teva, tot i bac, no?
Ah, sí, foli.
El moment de la cavalcada, el que portem dins la bossa sovint són coses molt quotidianes. Són, per exemple, doncs, un telèfon per poder comunicar no amb ses majestats, ja dic, que llavors és via mental, però sí amb qui sigui, amb algú de l'Ajuntament de la ciutat, o un imperdible, doncs, perquè si se't desfà una mica el vestit el puguis cosir, algun text, doncs, que s'ha de dir expressament per no sé on, però vaja, coses absolutament quotidianes d'aquell moment.
Home, clar que sigui, una mica de lluentons que sempre triomfen a la cavalcada. Per cert, com els reis són màgics, atenció, Carot, que aquí vull parlar amb tu. Volia saber si el patge Gregori sabia com t'havies portat durant aquest passat 2024 i m'ha dit això, mira, atenció.
Ai.
Realment s'ha portat estupendament bé. Oh. És una persona, a més, una que s'esforça en la seva feina que fa, que li agrada que tot surti bé, que tot surti molt coordinat. Que
exigent, potser, no?
Sí. És força exigent, però penso que aquesta és una condició necessària i també perquè ho visc en una feina com aquesta.
I tant.
Però també és cordial amb les persones que treballen amb ella. La felicito enormement.
Hauràs rebut poc carbó.
Escolta, em trobo que, mira, si sóc un 10% del que diu el patge Gregori, sóc estupenda,
ja et veu cada dia.
Et portaran tot el que hagis demanat. Home,
no vaig preguntar, portat, no fet, vaig preguntar la Marta ja com s'ha portat, ho hauria d'haver demanat la Marta.
La Marta l'any que ve.
A mi m'ho han portat tot el que havia demanat.
Sí, clar. Sí, que... oh. Perquè no havies demanat res, perquè si no, fill meu...
I atenció, nens i nenes de Catalunya, perquè el patge Gregori ens diu com ser bons i aconseguir que els reis ens portin tot el que demanem.
Dues coses, jo penso, només. La primera és que siguin nens, que vulguin ser nens. Això vol dir, i nenes, vol dir que juguin, vol dir que siguin amics i tot això. Per tant, que no vulguin ser res de fora del que els hi toca. I després que siguin bones persones. N'hi hauran de més altes, de més baixes, però sobretot ser bones persones, tractar bé els altres.
Home, això és importantíssim.
Trobo que és tan bonic aquest consell del patge Gregori.
Sí, tant. Mantenir l'essència de nens i nenes.
Perquè sempre parlem molt de, què demaneu per reis, a veure si us ho porten, si us fa il·lusió, si no... Ostres, mantenir l'essència de les criatures i ser bones persones.
I l'empatia, una mica l'empatia entre
que
tots.
Que els reis ens recordin que al final es tracta de ser bones persones entre nosaltres, oi?
Per això m'han portat el que jo havia demanat.
Perquè soc bona persona, en el fons, per molt que d'allò... Que... L'essència la tinc, l'essència és... Havies demanat carbó, Marta?
No. Havia demanat un air fryer i me l'han dut.
No, però segur que el Patge està content de la feina que hem fet, home, sí, i durant aquest any ens hem portat tots molt bé, no ens podem queixar.
A mi m'han portat una cosa que m'ha fet molta il·lusió, ui, que és un llibre que es diu Terra Magra, d'un tal Gerard López Pagel.
Quantes
llars?
Baltasar,
Melcior... Jo estava dormida, no ho he vist.
Quantes llars de Catalunya hauran demanat Terra Magra i els hi hauran portat, eh?
No sé, m'estic arruïnant amb pernils que vaig repartir.
Els Reis Mags,
però no ens podem
tres
queixar.
Pernilets. Escolteu, Aleix Manzano, Marta del Cor, Gerard López i Anna Ayala, moltes gràcies, estimats.
A vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada i de seguida seguim amb més sobretaulers. Tindrem el Carlos Baraiber, l'Ester Vallès i en Fran Domènech i repassarem més reis dels nostres editors, l'Òscar, en Manel, el Costa, la Gemma...
Oh, interessant!
En Clopés, a veure què els hi han portat al llarg de la història. Ara tornem, va!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs.
No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cabe. Ara ja tinc pan posa'm unes braves.
Don't eres diners, que m'anem de cales.
No me ratlles, no me ratlles,
aniré avisant-vos cada 4 hores.
Ja m'he oblidat, em van a matar.
Oh, quina, tampoc aniré a sopar, sorry.
Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit, jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu.
I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els mirs ens amaven. Del matí a la nit, del matí a la nit. Reteu m'enredava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi. Ha estat un any.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.